No, d'aquest partit infecta, francament. Anem a berenar o fer alguna cosa que ens ho passarem millor.
I hem arribat ja al set d'afegit. La bola pesada, la Pau Comerci. Sí.
Estic una mica cansat ja.
Que s'acabi això, no, Pau, o què?
Sí, molt avorrit. Ara el pobre Ferran li han dit que no era gol i ell havia fet gol i es posarà molt trist.
O sigui, li passa sempre amb el Barça.
Sí, però ell té mentalitat de tiburó i farà allò del tiburó i tornarà a ser bo.
Ai, Pau.
No sé per què el Ripo li fa molt riure al Covarsí.
Santa innocència. Sí. Perquè són de la mateixa edat. Collons.
Sí, sí.
Passa!
Què, Ripo, pots seguir o no? Si no, remata l'Arbo, eh?
No pot, ha plegat ja.
Arbo, pots acabar tu, si vols. Vols afegir alguna cosa, Arbo?
No, Ripo, deixa de riure.
Mira, anem pel 7 i gairebé acaba 8,
quan,
eh?
Però collons, quan està afegint?
No, home, no, perquè hi ha hagut el VAR.
Anem pel 8, eh?
La revisió de VAR més llarga del que duem de Mundial en... no sé quants partits portem, ja anem cap als 40.
Bé, el partit un espectacle... inqualificable, eh?
Correcte. Ja és mala sort que un partit... ens cau un partit. Mira, jo quan
vaig... el minut 23 anaven 3-0.
Reviso el calendari del Mundial i dic, mira, ens cau un partit sencer, un partit d'Espanya contra l'Arabia Saudita, no estarà gens malament, però noi, 4-0, però fluixot.
Fins aquí.
Per fi.
Fins aquí
el
partit. Espanya 4, Arabia Saudita 0, golejada de l'equip de Luis de la Fuente.
Molt bé, doncs a final del partit i ja ho sabeu, amb aquesta victòria clara de la selecció espanyola davant l'Aràbia Saudita s'esvaeixen els fantasmes que hi havia sobre l'equip de Luis de la Fuente després de l'empat a 0 davant de Cap Verd. Ara mateix, en aquest grup de la selecció espanyola, grup H, Espanya 4 punts, amb 4 gols a favor, cap en contra. El tema dels gols serà important per la primera plaça. Uruguai, Aràbia Saudita i Cap Verd tenen un punt, recordeu, avui a la mitjanit, Uruguai-Cap Verd. Aquí, important veure quants gols és capaç de fer, si és que guanya, la selecció de Ronald Araujo davant de Cap Verd, i, per tant, l'última jornada serà decisiva per saber qui queda primer i, hipotèticament, evita l'Argentina en l'encreuament de 700 de final. L'Argentina pinta que serà primera, Àustria pinta que serà segona, tot i que això s'haurà de veure demà, en el partit que jugaran 7 de la tarda, Argentina i Àustria. Pròxim partit de la selecció espanyola serà divendres 26 de juny, 2 de la matinada, hora catalana, Uruguai, Espanya, partit que ja no es jugarà a Atlanta, eh? Sonia Salman, anirem cap a Mèxic, cap a Zapopan.
A Guadalajara.
A
Guadalajara, Mèxic, és on es juga aquest partit, que és la matinada de divendres a dissabte. A les 2, aquest Espanya-Uruguai. Per cert, MVP del partit d'avui, Oyarzabal.
Perfecte. Sònia, deixem anar a estar pendents de Luis de la Fuente, també de la zona mixta d'aquest partit que ha jugat Espanya contra l'Arabia Saudita.
Molt bé, fins
gràcies,
ara.
Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies també al Ricard Torquemada, a la Mireia Vera.
Que vagi
molt bé, una abraçada. Al Francesc Ripoll, que ens ha fet la transmissió d'aquest partit complicat de narrar, malgrat el 4-0. I també a tota la gent dels Minuts d'Escombraries. Sou grans, Xavi Espinosa i Carles Roig. Una abraçada molt forta.
Vinga, abraçada amb aquest
parell. Jordi Grau, que ja tinc aquí la Berta Torrada, si li vols tornar
a
donar pas.
Sí. La Berta, sempre amb la informació a punt. Berta Torrades, em sents?
Sí, home, i a més ara ja són les 8 i 3 minuts, ens apropem més a l'hora del butlletí.
Perfecte, anem 3 minuts tard. Tampoc ens n'hem d'alegrar ni van a glòria d'això, Berta. Endavant amb la informació, la que vulguis. Tria i remena i fes-nos-ho saber.
Endavant, Berta.
Vinga, Berta.
Doncs comencem explicant que Donald Trump atia els rumors de dimissió del primer ministre britànic amb un post on anuncia la seva renúncia. El president nord-americà, que dona per fet la informació que avança en aquesta hora diversos mitjans del Regne Unit, que anuncien la dimissió de Starmer per demà dilluns. Última hora des de Londres, Quim Olivares, bona tarda.
Starmer podria anunciar la seva dimissió demà, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
Gràcies, Quim. El primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent, segons mostren els registres captats pel Servei Meteorològic de Catalunya, fins a les 6 de la tarda, al Poal, a Lleida, a Mollerussa o a Vilanova del Segrià han sigut els punts amb els registres més elevats del país. Una onada de calor que pot deixar un episodi de calor nocturna també molt intensa fins dimarts al litoral i al prelitoral amb nits tòrrides, on no es baixarà dels 25 graus. Demà dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I tenim una última hora, i és que Jordi Martí, la mà dreta de Xavier Trias, ha guanyat les primàries de Junts a Barcelona. Amb un 40% dels vots s'ha imposat a Pilar Calvo, a Jaume Alonso Cuevillas i també a Glòria Freixa. Per tant, anem fins allà a Barcelona. Jordi Corbalán, bona tarda.
Bona tarda. Jordi Martí acaba de comparèixer aquí a la seu de Junts a Barcelona. Ho ha fet al costat del secretari general del partit, Jordi Turull, i ha demanat al partit remar plegats per tornar a guanyar, diu, les eleccions i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
A partir de demà, com deia abans, comença la campanya electoral. El nostre objectiu, ja ho dic ara, serà, encara no tenim la campanya engegada ni l'equip, però jo ja us dic, avanço com a futur cap de llista, que el nostre objectiu és guanyar les eleccions. Guanyar les eleccions.
Jordi Martí ha rebut en aquestes primàries l'aval de l'exalcalde Xavier Trias. La seva elecció, doncs, es pot interpretar com una aposta continuista i també com un triomf del sector de Junts més identificat amb l'antiga Convergència davant la direcció de Carles Puigdemont, que apostava per una cara nova a l'Ajuntament. Turull ha dit a Martí que tots seran al seu costat.
Gràcies, Jordi. Acabem explicant que la policia ha detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de telèfons mòbils al Festival Sónar. Els fets han passat la matinada passada, quan els Mossos van rebre avisos de diverses persones que els havien robat el telèfon a la zona del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder finalment localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i, en escorcollar-lo, allà van trobar els aparells.
Gràcies, Berta.
Que vagi bé. Fins ara.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som
3CAT. I mira, primeres reaccions podem sentir. Oyarzábal, avui autor de 2 gols amb Espanya, a Televisió Espanyola.
Felices por la victoria, por la sensación y a seguir ahora.
Tú 2 goles, una asistencia, otro balón al larguero. No sé cómo has caído de pie en este partido, las ganas que tendrías de hacer una actuación así en un Mundial, ¿no?
Sí, contento de haber podido ayudar al equipo hoy de esta manera. El otro día me tocó tocar menos balón, estar menos activo, estar menos presente, pero creo que de otra manera también estuve intentando ayudar lo que podía, hoy de esta manera, así que nada, feliz y siempre buscando que el equipo vaya bien, que es lo importante.
Con esa respuesta se ve, tú eres un tío discreto, no buscas acaparar los focos ni la atención, pero ¿no tienes ganas de reivindicarte en un escenario como este y decir lo que ya muchos pensamos en España? Soy uno de los mejores delanteros del mundo.
Bueno, reivindicarme no, porque yo he dicho siempre que me he sentido siempre querido, valorado por la gente que creo que me tengo que sentir así, que son los compañeros, el entrenador, toda la gente que estamos en el día a día. Creo que es con lo que me tengo que quedar, con lo que me quedo y nada, que fuera al final sabemos que siempre se va a hablar porque sabemos cómo funciona el mundo del fútbol, pero creo que nosotros dentro estamos tranquilos.
Ya la última, ¿qué tal estás? Porque el cambio ha sido en el descanso, te veíamos en el tramo final de la primera parte con algún problemilla.
No, nada, todo bien, al final creo que, como es lógico también, el míster ha decidido dar minutos a más gente, creo que todo el mundo va a ser importante y en lo que nos tenemos que centrar es eso, cuando nos toque dar el 100% y que luego cuando nos cambien, pues seguro que hay otros que lo dan igual.
Gràcies, Miquel, i enhorabuena.
Gràcies.
Miquel Oyarzábal, que avui n'ha fet 2 al minut 21 i al 24, abans havia marcat Lamine Yamal al minut 10, que és qui ha obert la llauna, avui titular Lamine Yamal. El Tambacti, en pròpia porta, s'ha fet el quart, a Espanya 4, Aràbia Saudita 0. Fem una pausa i de seguida saludem també el Joan Verdú, i no només parlem del que ha passat avui entre Espanya i Aràbia Saudita a Atlanta, sinó també comencem a mirar el que passarà aquesta nit, el partit que jugaran Bèlgica, Iran, a partir de les 9, i també una mirada al que ens ve demà, amb el partit de l'Argentina a les 7 de la tarda. Però abans, mira, espera't un moment, perquè a DAZN parla Lamine Yamal, el podem escoltar.
Bueno, era el plan, pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos, hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros, ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
¿Estaba eso hablado, que al descanso te cambiaba?
Bueno, depende del partido siempre, pero al final salió como queríamos. El 3-0 era una ventaja que me hacía poder descansar y ha salido perfecto.
Decía el míster ayer, los jugadores están picados.
Sí, normal. Al final, empatar un partido que sabes que tienes que ganar porque eres España, pues te pica. Esa diferencia de 6 días nos ha hecho tener tiempo para pensar mucho. Todos queríamos ganar, llegar a este partido ya y muy felices todos.
18 añitos, casi 19 ya, los cumplirás en el Mundial. Primer gol en un Mundial. ¿Qué se siente? Has batido prácticamente todos los récords en el mundo del fútbol, pero ¿qué sientes cuando marcas un primer gol en un Mundial?
Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
¿A quién se lo has dedicado el gol?
A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
A por muchos más.
Muchas gracias.
Gracias.
Mira, si t'han a Mataró també, la vinya mal, estaràs content, Oriol Rodríguez.
Visca Mataró.
Molt bé. Pausa rapidíssima i saludo el Joan Verdú.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
Petardos CM, 3x2, el segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon. La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
4 persones, 2 vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... Si encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
El que està en joc no es compta en diners.
Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
30 minuts, la narcoamenaça. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la renaixença del segle 21.
Molt ben parides, aquestes vaques,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
És la típica vaca londinenca.
Quina raça és?
Londinenca.
Londinenca.
Londinenca del nord.
Ah.
De 2 banyes. Les...
Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
Se'n diuen rinocerons.
Fan llet, no?
Sí.
La femella del rinoceron deu fer llet, també.
Clar,
fa
puríssima.
Llet. Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Tot gira amb David Clopés.
Passen 13 minuts de les 8 del vespre i mira, veig que parla Luis de la Fuente a Televisió Espanyola. Sentim alguna resposta, va.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues sí, los partidos son diferentes, aunque la propuesta quiere ser siempre similar, pero hay veces que también depende de los rivales. Y en esta ocasión hoy creo que hemos hecho un primer tiempo excepcional y un segundo tiempo también bueno, pero que sobre todo nos permite dar continuidad al trabajo, al crecimiento y a los partidos importantes, que afrontar los partidos importantes que tenemos de ahora en adelante. El próximo partido ahora va a ser otro partido muy diferente y muy duro también.
No sé si durante la semana han insistido mucho en la idea de la intensidad, de salir a morir desde el minuto uno. Nos decía Juanjo González antes de empezar, vértigo, queremos vértigo hoy en el césped.
Pues la verdad es que es lo que más habíamos insistido. Habíamos analizado el partido, lo habíamos visto con los jugadores ese análisis y todos coincidíamos en que necesitábamos más verticalidad, más intensidad, más profundidad. y hoy se ha visto todo eso, además con grandísimos centros, grandes remates, muchas ocasiones de gol y sensación desde, desde el primer minuto, pues querer agobiar al rival y meterle en su área, que es como lo que ha sucedido. En ese planteamiento estamos muy contentos y ahora también decimos que hay que seguir creciendo y mejorando.
Le pregunto por dos nombres propios solo, pero menudos nombres, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.
Sí, bueno, pues dos excepcionales jugadores, igual que otros fantásticos jugadores. Rodrigo ha hecho hoy un partido fantástico, los dos centrales excepcionales. La buena noticia que comentaba ayer es que ya está y está en perfectas condiciones ya para acometer los partidos ya completos, y sobre todo la presencia que tiene en el terreno de juego es excepcional. Y luego de Mikel Oyarzabal, ¿qué vamos a decir? Mikel Oyarzabal, que esta semana había tenido algún problemilla, que obviamente no se puede contar todo, pero que tiene siempre un rendimiento excepcional, y lo celebro porque es un jugador muy importante para nosotros.
Lo de cambiarse de ropa en el descanso a mí me tiene descolocado. ¿Por qué ha sido?
No, pues porque hacía mucho calor a pesar de la climatización y estaba más cómodo con ropa un poco más que me permita más de sport.
Bueno, le dejamos, que es que además le están cantando el cumpleaños feliz.
Luis de la Fuente, que efectivamente avui compleix 65 anys. Un quart de nou, seguim parlant del Mundial.
1917, de Sallés Maset, reconegut com el millor cava del món 2025, ens ofereix aquest espai. Bar Mundial.
Joan Verdú, què tal? Com estem? Bona
tarda.
Tarda.
Bona tarda.
Estaves aquí escoltant, suposo, Lamine Yamal, ara Luis de la Fuente...
A tots.
A veure, Lamine Yamal, titular avui, començo per aquí. És veritat que se li veu encara, que no té el ritme de competició, dos mesos sense competir. És molt de temps, és que es va lesionar aquell dia en aquell partit contra el Celta xutant un penal, però la sola presència de Lamine Yamal ja intimida el rival.
Clar, aquest és una mica, has donat amb la clau, crec que intimida el rival, aquests uns contra uns que fa contínuament li estan fent ajudes a nivell defensiu, però és un jugador que és diferencial, és un jugador que et pot treure un centro, et pot jugar l'1 contra 1, saps sempre donar-li continuïtat en el joc, i crec que l'Espanya del primer partit a l'Espanya d'avui, bueno, lògicament ha estat molt més acertats de cara a porteria, però si hi ha un jugador que és diferencial, sobretot de tres coses en endavant, és Lamine, no? I avui s'ha vist la diferència.
De fet, l'ha acabat canviant. No sé si tens la impressió que avui Luis de la Fuente i l'equip espanyol massa aviat han donat el partit per tancat, oi? Perquè el tema dels gols poden ser importants de cara a la lluita per la primera plaça en un grup on et creues amb Argentina i veurem si Àustria com a segona classificada.
Sí, m'ha sobtat una mica, la veritat. Crec que, veient la primera part com ha anat, pensava que la segona part, i amb els canvis que amb els jugadors que han sortit, crec que anirien a fer un passet al mateix pas, no? D'anar amb sisena en lloc d'anar amb quarta, no? Sí que és veritat que anar condicionat amb el 4-0, volies que no et deixes anar una miqueta més, tens una mica més de control, intentes també, de cara al rival, també, com aquell qui diu, no fer mal, però la sensació és aquesta, que parlant amb números, al final tot dependrà potser d'un o dos gols per enfrontar-te a Argentina, potser. Llavors, bueno, no és el mateix enfrontar-te a Argentina que a qualsevol altra selecció. A partir d'aquí, crec que De La Fuente, ja ho he escoltat ara mateix, no? Crec que, bueno, havíem parlat amb Lamine que jugués 45-60 minuts, depenent una miqueta com anés el resultat, i això et dona a veure una miqueta, doncs, que realment no estan pensant en el número de gols, sinó en que els jugadors estiguessin al 100%.
Ha fet alguns canvis avui De La Fuente, quatre canvis respecte al primer partit, per exemple, Olmo. Olmo ha entrat de titular en retocs que, a veure, tot sigui dit, Aràbia Saudita avui ha fet un fluix paper, defensivament especialment, però bé, aquests canvis sí que li han permès a l'equip espanyol estar més fluïts en atac, que és el que li va faltar contra Cap Verd.
Sí, és que el primer partit és De La Fuente, no? Crec que el plantejament de l'equip rival era una mica semblant, fer un bloc baix, a tancar molts passius per dintre, com s'acostuma a dir, i crec que Espanya, a diferència del primer partit, més enllà de Lamine, que insistim, crec que ha fet un grandíssim partit i és diferencial, avui Espanya ha obert el camp, ha jugat molt més profund, ha generat molt més amb una marxeta més d'un costat a l'altre, el primer partit tot era una mica lent, i amb defenses tan tancades és complicat, no?, crear perill. Sí que és veritat que recordo ara del primer partit una de Ferran, dos molt clares en 5 minuts, una que va al pal i l'altra que la para el porter. L'altre dia crec que van ser 7 xuts a porteria, 0 gols, i avui han sigut 8 en 4 gols. L'efectivitat avui ha sigut el que ha marcat una miqueta la clau, i la sensació, sobretot, que avui a Espanya anava amb una marxeta més.
Per cert, no sé si has tingut l'oportunitat de llegir l'entrevista que li han fet els companys del diari El País avui a Lamine Yamal, sí. On ha parlat de moltes coses, i una de les coses que ha dit és que ella en el futur es veu canviant de posició i fent de nou. I hem demanat, de fet, als nostres oients, en una enquesta que hem obert a x.com/totgira, on hauria de jugar Lamine Yamal. Hem donat tres opcions: extrem dret, fals nou o mitja punta. El 68% opta per l'opció que estem veient ara, que és la d'extrem dret, però no sé si t'ha sorprès sentir, o en aquest cas llegir, a Lamine Yamal dient que es veu en el futur fent de fals nou.
A mi em consta bastant veure la posició de nou. Sí que és veritat que crec, i si no m'equivoco, les categories inferiors en algun partit ja l'havia jugat, però sí que és veritat que jo el veig més en una posició amb aquest 4-3-3 del Barça, que estem parlant sempre, en aquesta posició de 8-10. Si és veritat que si juguen doble pivot, posem el cas, no?, un Frenkie de Jong, Pedri, un jugador per davant que estava actuant últimament, Fermín, Olmo, jo aquí sí que el veig. Un jugador que tingui més llibertat, que sàpiga caure on li puguin fer bé mal els rivals, darrere el mig centro de l'equip contrari. Aquí sí que haig un Lamine que pot ser diferencial, que tingui molta més participació en el joc. Hi ha partits on el Barça que realment no li arriben moltes pilotes i aquí estàs perdent el jugador que realment ara mateix està a un nivell que és totalment diferencial, i lògicament, si Lamine ho diu, lògicament és perquè ell se sent que pot ser un jugador important, però jo ara mateix, com a posició de nou, amb defenses tan tancades, el veig no el veig del tot clar, la veritat.
Per cert, tu, després del primer partit i del segon partit, on ha millorat, òbviament, Espanya respecte a Cap Verd avui contra l'Aràbia Saudita, els veus candidats al títol a guanyar aquest Mundial, amb el que has vist fins ara?
Se'm fa molt complicat dir-te una resposta clara, perquè crec
necessites
que...
Necessites més,
Sí, més que res perquè, amb tots els meus respectes, el nivell dels dos equips en què s'han enfrontat, en Cap Verd i Aràbia Saudí, crec que no han estat al nivell d'una selecció mínima de plantar cara a una selecció com Espanya. En un Mundial, doncs, seleccions com Brasil, com Alemanya, com a mateix França, crec que són seleccions que estan a un altre nivell, a nivell físic, tàctic, mental, i això vulguis que no, pot condicionar moltíssim. Per nivell de jugadors, doncs, lògicament, si Lamine està bé, si Nico Williams agafa una mica la forma, si Oyarzabal la segueix enxufant, doncs una Espanya que té molt de nivell, té jugadors al mig del camp, Pedri, Rodrigo, que són jugadors diferencials, però jo em falta més per veure. No sé com arribarà, no sé, Lamine, ja ho has dit tu al principi d'entrevistar-me, que jo també no l'he vist aquest puntet d'arrencada, com si s'estigués graduant una miqueta més. Si Lamine està bé, segurament tindrà opcions, però si Lamine no està bé, jo crec que és una selecció que li falten aquests homes de tres coses endavant que siguin, pues això, que puguin solucionar un partit en qualsevol moment.
Tancarà la fase de grups a l'equip espanyol entre la matinada de divendres a dissabte, 2 de la matinada, Uruguai-Espanya, que ja serà un test més important, contra l'Uruguai d'Araujo, per dir que es jugarà a Guadalajara, a Mèxic. Estàs veient molt Mundial, Joan?
Sí, m'agrada. Quan hi ha futbol i em deixen i puc veure aquí a casa, la veritat que les hores d'aquestes de les 3 del matí és difícil.
Però ho recuperes sempre... al matí o no?
Intento veure resums d'aquests, que no el partit sencer, perquè si no seria impossible, però sí que aquests resums llargs de 20-25 minuts, on pràcticament es pot veure tot.
Mira, ara, per exemple, a les 9 tens un partit interessant, que jugarà en Bèlgica contra Iran, grup G, a Rosà.
Bon partit, sí.
Duel pel dilatge del grup.
Sí, on tots van empatar la primera jornada, per tant, qui guanyi sí que podríem dir que farà un pas de gegant per classificar-se.
Abans cantaves l'11 de Bèlgica, Arbusà, i deies que Lukaku, que no va ser titular en el primer partit, ara ja ho és.
Avui ho és, juga Courtois també, evidentment, el porter del Madrid, i no hi és Doku, del City, que està malalt i que no podrà jugar aquest partit.
És un grup en què està, com ho estava el d'Espanya, abans de començar aquest partit entre Espanya i Arabia Saudita, tots amb un punt, Bèlgica, Iran, Nova Zelanda i Egipte. Per tant, tot obert aquí, amb Bèlgica, que és l'eterna candidata, Sempre ho diem, Joan,
sempre ho diem,
que sempre
sí.
Hi és. No sé si el problema que poden tenir és que els hi falta un nou clar, perquè Lukaku sempre ha estat el nou de Bèlgica, però ara no és el Lukaku de temporades anteriors. No té la forma física que tenia anys enrere, tot i que l'altre dia va ser decisiu quan va entrar al camp a la segona part.
Sí, és l'eterna promesa, no? Sempre que havia un campionat d'Europa, un campionat del món, sempre posem a Bèlgica com aquella candidata de què passarà amb ella, no? Per número de jugadors i per qualitat de jugadors, lògicament, tothom apostaria. Si haguessin de posar diners, diríem que són una de les top 5 que pot marcar i pot fer-ho bé, però després quan arriben els resultats, quan s'enfronta, això que deia abans, no? Quan s'enfronta realment a seleccions de nivell, mai ha donat el callo, no? Sempre ha estat una miqueta per sota, a nivell de mentalitat, potser de no creure-s'ho. Jo crec que el fet de no haver fet una gran Eurocopa, un gran Mundial en quant a números, crec que això també li resta moltíssim, són jugadors joves. Lukaku per mi sí que ha sigut un jugador que en el seu moment, a nivell físic, no per tècnic, però sí que físic, era un jugador que era diferencial, i que Lukaku ara mateix estigui jugant amb una selecció de Bèlgica, doncs bueno, dona una miqueta aquest nivell d'aquest jugador nou que necessiten i que no l'han trobat encara.
A les 12 tindrem aquest Uruguai Cap Verd, el grup A, el grup d'Espanya, amb Araujo o sense Arabusà?
Doncs és bona pregunta perquè...
No va jugar el primer partit, no recordem-ho.
I podia arribar, en principi no arriba. En principi no arriba. Titular no serà segur. L'Uruguai que busca la seva primera victòria contra aquesta sorprenent Cap Verd i tornarem a veure Bozinha, el porter de Cap Verd, que ho va fer tant i tan bé contra la selecció espanyola.
I a les 3 de la matinada tancarà la jornada d'avui el partit que jugaran Nova Zelanda i Egipte.
Sí, també del grup G, que és del grup de Bèlgica. Sí, de Bèlgica i d'Iran.
Molt bé, passo a demà, perquè demà sí que tenim dos de les grans, jugant. 7 de la tarda juga Argentina, Arbusà.
Que és del grup J, Argentina-Àustria. Entre aquestes dues hi haurà la lluita per ser la primera de grup. Totes dues venen de guanyar. Argentina contra Argèlia i Àustria, que ho va fer contra Jordània.
I a les 11 tindrem França jugant el seu segon partit.
Aquest del grup I, França-Iraq, França clara favorita, ferma candidata al títol, que, ho podem dir, va camí del ple de victòries en aquesta fase de grups.
França i Argentina han començat molt bé el Mundial, amb l'impacte que van tenir en la primera jornada va ser molt bon, especialment Argentina amb el hat-trick de Messi. Creus que Argentina, que no entrava a priori les travesses per ser una de les seleccions que pugui, en aquest cas, guanyar el Mundial i que, per tant, rediti el títol que va aconseguir Qatar, l'hem d'afegir després del que vas veure al primer partit, Joan?
Jo mai l'he tret de la llista de candidats a poder guanyar. No, perquè sincerament, tenint a Messi, veient els jugadors que té Argentina, jugadors tots que juguen al futbol europeu, que juguen a grandíssims equips, crec que, a més, és una selecció que ha sigut, que ve de ser campiona, vulguis que no, això també pesa moltíssim. Crec que va fer un grandíssim partit el primer partit. Com sempre diem, va jugar contra un rival que per mi tampoc demostra una mica quin és el nivell real de lo que és Argentina ara mateix, però sí que és veritat que és una Argentina que la veig molt forta, veig un grup molt fort, molt unit, que això vulguis que no també suma moltíssim amb una competició com aquesta, i crec que serà un rival difícil de batre. En quant a França, em genera més dubtes. Sí que és veritat que a nivell de jugadors són jugadors tops, potser per selecció et diria que la millor, però la primera part que fa França a mi no em va agradar gens. Sí que és veritat que la segona va solucionar, que Mbappé al final va marcar els seus golets, però vaig veure una selecció, ostres, molt anàrquica, Doué i Olise venint cap a dintre, li costava moltíssim generar el joc, en canvi la segona amb més espais, però sí que és veritat que bueno, va tenir més oportunitats, però a mi, a veure com van anar passant els partits, però a mi França no l'acabo de veure potser tan potent com esperava.
Qui és la selecció? Quina és la selecció que t'ha agradat més de tot el que has vist fins ara?
Bueno, avui la primera part d'Espanya m'ha agradat moltíssim, la veritat. La segona de França també crec que va estar a bon nivell. El primer partit d'Alemanya crec que també va estar molt bé. Però traient això, no veig un equip realment ara mateix, que sigui d'allò diferencial. Però, com sempre dic, França, i Alemanya i Brasil, per mi aquestes tres segur que estaran dintre de les semifinals.
Saps què passa? Que és tan llarg aquest Mundial que sí, no saps mai si els equips juguen una mica a amagar les cartes, a saber que potser a la fase de grups amb rivals molt febles, amb poquets, són capaços de guanyar, no? I que no serà potser fins les eliminatòries, els setzens de final, quan aleshores sí que ja veiem doncs, el potencial que es pugui desplegar cada una de les favorites.
Sí, sens dubte. Avui veia un documental també del Nadal que deia això una miqueta, no? Les primers partits de les primeres rondes, ell s'ho prenia una miqueta per agafar ritme, per agafar sensacions, i em dona la sensació que les grans candidates a aquestes eleccions estan fent això una miqueta, no? D'aquests primers partits, veure com tantegen. Crec que el calor està afectant moltíssim a nivell d'intentar arribar a les últimes fases del campionat en millors condicions, però, lògicament, no es pot dormir ningú, ara ho ve d'elles. Si Espanya li pot anar d'un gol de jugar contra Argentina o no, doncs varia molt el teu calendari d'intentar arribar a la final. No és el mateix jugar contra Argentina que potser jugar contra Cap Verd, uns quarts de final. Llavors, bueno, tot això estarà condicionat. Jo sóc dels que pensa que quan millor nivell tens, al contrari, amb millor disposició estàs d'afrontar el següent partit i veurem a Espanya com arriba a, quan passi la zona de grups.
Joan Verdú, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, com sempre, una abraçada.
Adéu-siau. Un minut i dos quarts, ara de seguida continuem parlant del Mundial i ho farem de l'Argentina. Anirem fins als Estats Units per saber com estan els ànims després d'aquell hat-trick de Messi en el primer partit. Demà, a les 7 de la tarda, juguen al primer lloc del grup, a l'Argentina davant d'Àustria. Però abans he de passar fins a Igualada, fins a les Comes, perquè ara de seguida, dos quarts de nou, ha de començar el quart partit de la final de l'Hockey Lliga. Igualada-Liceo. Si l'Igualada guanya, forçarà el cinquè i definitiu partit que jugaria el dia de la revetlla de Sant Joan, dimarts que ve a Riazor. Si perd, si guanya el Liceo ja serà avui campió de Lliga. Marc Andrés, les Comes, què tal? Com estem? Bona tarda.
Bona tarda, doncs estem rodejats en un les Comes ple, la veritat, perquè no hi cap una agulla, hi ha hagut graderies supletòries, hi ha gent de peu a tot arreu, a tots els gols, a tot arreu, darrere nostre també hi ha gent de peu als accessos, vull dir, això està ple de gom a gom i la veritat és que el públic de l'Igualada està entregat més de 1.500 persones avui a les Comes per intentar empènyer i ajudar l'Igualada a forçar aquest cinquè partit en el que és l'últim duel a les Comes aquesta temporada, però evidentment l'Igualada que espera que no sigui l'últim partit d'aquesta temporada.
Recordem, Marc, que es van dur dos correctius a l'Igualada en els dos primers partits a Riazor, però que va haver-hi gran reacció en el partit de divendres, en el tercer partit, el primer a les Comes.
Sí, el resultat va ser el mateix al primer i al segon partit, un global de 16-4, 8-2 tant el primer com el segon, i clar, tothom pensava, o podria pensar, amb aquest resultat sembla difícil, no, que l'Igualada remunti, doncs bé, el tercer partit, 0-1 al descans del Liceo, que podria fer pensar que ja hi hauria títol pels gallecs, però 5 gols consecutius van aixecar els ànims de l'Igualada i van donar la victòria a l'Igualada, que va acabar guanyant per 5-2, i per això avui som aquí a les Comes per viure aquest quart partit que és a punt de començar.
Bé, doncs Igualada-Liceo, un partit en què una victòria igualadina ens permetria viure el cinquè i definitiu partit que jugarà en aquest cas dimecres, el dia de la revetlla de Sant Joan, que per cert, rectifico, l'altre dia vaig dir a Riazor col·locant el partit a 8:45 dimecres perquè no deuen celebrar la revetlla de Sant Joan, i la Montse Mir, que ens va sentir, va corregir, diu, no, a la Galícia es celebra i molt la revetlla de Sant Joan i es fan grans festes a la platja i per tant per poder jugar aquell dia i entenc que formarà part, si és que juga, que esperem que sí, de la revetlla de Sant Joan. Molt bé, això és a punt de començar, aquest Igualada-Liceo, el seguirem amb el Marc Andrés. Fem una cosa, anem a publicitat, que tenim publicitat pendent i continuem aquí el Tot Gira.
A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
Com es diu el teu fill?
Es diu Fortià.
Fortià, ja hem acabat.
Ja hem acabat. És que està patint una mica la conciliació
no,
familiar.
Home, ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
¡Hijo!
Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
Sí.
I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ella.
És veritat que la cara estava rara.
Era Shakira o no era Shakira?
Jo estic segura que sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Els oients dels matiners
parlen sense embuts.
Xavi Canalías pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... M'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Volem parides, aquestes vaques,
sí, sí.
És la típica vaca londinenca.
Quina raça és?
Londinenca.
Londinenca.
Londinenca del nord.
Ah.
De dos banyes.
Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
Se'n diuen rinocerons.
Fan llet, no?
Sí.
La femella del rinoceron deu fer llet, també.
Clar, fallet. Boníssima.
Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
I esclata les comes, arriba el primer.
I ho fa per mitjançant Matías Pascual, que quina bufetada li ha etzibat a la bola des de lluny. Matías Pascual ha sorprès Blai Roca, el porter del Liceo, i quan només duem 2 minuts de joc aquí a les Comes, s'avança l'Igualada i ho fa gràcies a Matías Pascual. Amb aquest resultat queda molt de temps, però amb aquest resultat tornaríem a Galícia pel 5è partit.
Quin ambientàs, Marc? Ara veiem imatges per l'Esport 3, que està fent la transmissió del partit, ple a passar amb gent dreta per cada racó i ambient de luxe. Feia 22 anys, 22 anys que les Comes no veia una final d'hoquei Lliga. Un equip que als anys 90 va guanyar 6 Copes d'Europa, que va guanyar un munt de títols i que, doncs bé, 22 anys després torna a una final. De moment, 1-0 està guanyant l'Igualada en un partit que li queda encara, però, moltíssim. Per cert, aquesta hora també un ull posat amb el que passa a l'IndyCar, perquè ja sabeu que tenim un català, l'Àlex Palou, que competeix per revalidar el títol aconseguit l'any passat.
I som a la desena prova de la temporada i Àlex Palou ja el tornem a tenir al capdavant després d'haver aconseguit la pole position. Som a la volta 5 de la 55 al traçat de Road America, amb Palou amb 2 segons i 7 dècimes d'avantatge sobre Armstrong, i el seu màxim rival ara mateix en la lluita pel títol, Kirkwood, el trobem a la 17a posició. Per tant, avui podria obtenir un nou botí Àlex Palou, que ara ja té 49 punts d'avantatge sobre Kirkwood a la general. Malukas, que és tercer, que es troba a 68 punts, doncs també quedaria avui al darrere d'un Àlex Palou, que ja encara aquesta segona part de l'IndyCar com a líder i com a candidat a obtenir ja el que seria tota la maneta, 5 títols de l'IndyCar, i ja estaríem davant d'una autèntica llegenda encara més gran del món de l'automobilisme català.
Ja que parlem de motor, avui ja ho sabeu, hem explicat en directe, hem fet la narració, Marc Márquez ha guanyat la cursa de la República Txeca, es situa, atenció, a només 40 punts, quart a la general, a només 40 punts del líder Marco Bezzecchi, quan fa no pas tant, quan va sortir Márquez de Mugello, era a 102 punts del líder. Doncs bé, ha ratllat a 40. Han passat més coses pel que fa motor, perquè teníem trial a Itàlia,
sí,
i també
Toni,
Turo.
El Toni Bo, que ha guanyat la segona jornada del trial d'Itàlia, avui sobre el seu company Gabriel Marcelli, amplia a 66 punts l'avantatge a la general respecte precisament sobre el seu company d'equip, el gallec Marceli. També et diré que en categoria femenina la Berta Ballant ha repetit aquesta victòria de dissabte, és a dir, la victòria d'ahir, avui sobre la italiana Sofia Rabino, i marxa del trial de Camerino, aquí és on s'ha celebrat, a Itàlia, encara més líder. Ara Berta Ballant té 23 punts d'avantatge sobre Rabino després de 3 cites. La propera es celebra a finals de juliol a la Gran Bretanya.
I en torno a les comes, com reacciona l'Igualada?
Arriba el segon de l'Igualada, això és una bogeria. Només 3 minuts i 17 segons de joc. I ha marcat primer Matías Pascual. Marc Carol ha enviat una pilota al travesser, però ara Matías Pascual de nou sorprèn a tota la defensa del Liceo, prova un xut, aprofita el rebot i marca el 2-0. Les Comas està absolutament embogida i ho ha d'aturar Juan Copa, l'entrenador del Liceo, perquè com ha començat l'equip de la noia i com ha començat les Comas vibrant, animant, empenyent el seu equip per forçar el cinquè i definitiu partit i lluitar per un títol de Lliga que no s'aconsegueix des de la temporada 96-97.
2-0, ja guanya l'Igualada. Quants minuts de partit duem, Marc?
3 minuts i 17 segons.
A veure, l'atura positiva és
perdó,
que l'entrada...
Perdó, que no se suma. 4 minuts 17, perdó, 4-17.
4-17. L'entrada positiva, la nota positiva és que ha entrat molt bé l'Igualada a la final. La que no és tan positiva és que queda moltíssim, òbviament, però clar, millor començar bé marcant 2 gols, però que això s'haurà de suar fins al final, i que estem parlant de Liceo, que va ser el millor a la fase regular, que és el campió de Copa i és el gran favorit. Però bé, l'Igualada ja ha eliminat el Barça als quarts de final, a les semifinals, perdó, per plantar-se a la final, i perquè no avui pot guanyar el Liceo i plantar-se al cinquè definitiu partit a Riazor. Bé, 20 minuts i seran les 9 de la nit. Tenim encara públic pendent? Sí, oi, Joan? Doncs va, som-hi. I de seguida el Xic Groc amb el Pere Bosch.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre, la veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
El divan, el valor de la conversa.
Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
Aquest diumenge a les 9 del vespre, el Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David Clopés.
De seguida tancarem programa amb el Xic Groc, amb el Pere Bosch, Actualitat Runner. Ara passo per les comes, però abans tinc portades, tenim portades, després d'aquesta victòria d'Espanya 4-0, més que res perquè crida molt l'atenció com passen a Madrid d'una banda a l'altra, d'un extrem a l'altre, i amb quina facilitat. El que es va arribar a dir després de l'empat a 0 d'Espanya contra Cap Verd, i compte que ja veuen Espanya campiona del món.
Mira, el Marca mateix, Espanya desata una ola de futbol, amb media hora inicial impecable, amb un Oyarzabal estel·lar, i diuen, i un recuperat Lamine valida la revolució espanyola de la Fuente. Esta sí és Espanya, això diu l'As, després de l'empat contra el Cap Verd i amb la victòria d'aquest diumenge contra Aràbia. Però en plan internacional, per exemple, la Gazzetta, Itàlia, que no juguen al Mundial, però ja tenim aquí Lamine, ja tenim aquí a Espanya, el fenomen desbloqueja la selecció i després apareix Oyarzabal. Això és el que diu, per exemple, la Gazzetta de l'Esport. L'equip, per exemple, també en portada la victòria d'Espanya, on diu l'Espanya ja obsequia amb un Lamine Yamal, que també és decisiu. Sempre Lamine en portada també a nivell internacional, perquè a la BBC també apareix Lamine Yamal a la portada, dient que amb el jove jugador de 18 anys apareix per donar la victòria a Espanya.
Un minut i tres quarts de nou. A les comes, guanya l'Igualada 2-0 i no fluixa, oi, la pressió?
No fluixa, ha començat molt bé, però jo diria que el Liceo ja ha despertat. Ja li comptabilitzo ara mateix Arnau Martínez un parell de bones aturades i, sobretot, fa 10 segons escassos un xut al pal de Toni Pérez del Liceo. Ho ha aturat Marc Montaner. De moment l'Igualada domina, però jo et diria que el Liceo ha despertat.
Arnau Martínez, que recordem-ho, el partit de divendres, el tercer partit aquí a Los Comas, va fer un partidàs, vam conversar amb ella ahir dissabte al Totgira, va aturar, parlo de memòria, un penal, tres faltes directes, va estar estel·lar, un dels grans porters, que ja és Vox Populi, la pròxima temporada jugarà al Barça, tornarà al Barça on es va formar, i és de nissaga de porters, son pare va ser porter del Barça, el seu avi va ser porter del Barça, i la temporada que ve tindrà el repte important de suplir el Chencho Fernández, que ja sabeu que no seguirà al Barça. Minut i marcador ara mateix, Marc.
Minut, queden 17 i 20 per finalitzar la primera meitat. Guanya l'Igualada 2-0, dos gols de Matías Pascual.
El Xip Groc, amb Pere Bosch.
Pere Bosch, què tal, com estem? Bona tarda.
Molt bé, David, bona tarda. Molt acalorat, però bé.
Sí, tens calor? Sí. Jo estic aquí a l'estudi tancat des de fa hores amb l'Oriol i tenim un aire condicionat fantàstic.
També. Tancat, refugiat... Mira, aquest cap de setmana m'he dedicat a les bones lectures. Puc recomanar una lectura als oients?
Sí, a veure.
Doncs mira, podeu anar tots... Ara diràs, ai, aquest Pere... Podeu anar tots al web comunicació21.com i trobareu una entrevista fantàstica, deliciosa, del Quim Miró amb el David Clopés, i així sabreu d'on ve, qui és, i quina és la trajectòria i com sent el periodisme el David. La veritat és que una entrevista fantàstica.
Si és el titular de l'entrevista, saps que això no toca.
per això dic.
Gràcies, Pere. Va, posem-nos en matèria.
Tret de sortida.
Vinga, va, que aquesta ha estat també una setmana de rècords, David. Now Dan Biele coming into his running, but Lyle's away, watch the clock. He's done it. Rècord protagonitzat per Noah Lyles. Ha fet el nou rècord del món dels 150 metres llisos.
Desconeixia que existia aquesta distància, 150 metres llisos.
Existeix, però no és oficial. Es corre de tant en tant en algun míting que vol fer alguna prova una mica exòtica. Als velocistes els pot servir també per fer algun entrenament de qualitat de cara als 200. De fet, hi ha tan poques competicions, i no és oficial, que oficialment no podem dir que és un rècord del món, sinó una millor marca mundial dels 150 metres llisos. Però vaja, en tot cas, tingui l'estatus o no de rècord oficial, que no el té, Lyles va establir una marca de 14 segons 67 centèsimes. Si busqueu per internet trobareu, home, però si l'Usain Bolt l'any 2009 va fer 14.35. Hi ha una diferència. En aquell cas eren 150 metres en línia recta, i en aquesta ocasió Lyles va fer la corba, va sortir com si fes una cursa de 200 metres, però 50 metres més endavant. Una cursa on, per cert, el fenomen australià Goat, del qual n'hem parlat en diverses ocasions aquell Xic Groc, va ser tercer. I veurem si el proper rècord que expliquem aquí al Xic Groc té segell català, perquè atenció al que ha passat aquesta setmana a Doha, Qatar.
Atención, Yael Bestué, que podia estar entre las 4 primeras.
Sí, sí. Doncs sí, la Yael Bestué, a la prova de la Diamond League, que s'ha fet a Doha, s'havia posposat per la guerra a l'Orient Mitjà, i finalment s'ha disputat aquesta setmana amb la Yael, quarta als 100 metres, amb 11 segons 7 centèsimes. Què vol dir això? Que s'ha quedat a només una centèsima del rècord estatal del 100 que té Sandra Mayers des de 1991, fa 35 anys.
Un dels més antics que queden a l'atletisme espanyol, el de Mayers al 100.
Fixa't que ara Sandra Mayers ha tingut temps de retirar-se de l'atletisme i fer una nova carrera com a pianista, perquè ara es dedica a això, la Sandra Mayers. Algun dia haurem de parlar amb ella. Veurem, però, si la Jael és qui acaba doncs, destronant-la i aconseguint aquest rècord. I com dèiem, aquest cap de setmana, a casa nostra, poca cosa. Hem tingut la milla urbana de Barcelona, la milla urbana de Canet de Mar, i vaja, poques curses més perquè, David, no estem per córrer gaire.
No toca amb aquesta calorada.
La llebre.
I ara, David, estem a prop de tancar temporada i he pensat que era moment de rescatar alguna de les aventures, algun dels moments que ens ha marcat més des del setembre. Avui no parlarem de cap cursa, ni en pista, ni sobre asfalt, ni a la muntanya. Parlarem del repte que només podia fer una persona. L'Stage of Elevation, l'última proesa del Kilian Jornet.
De YouTube per il·lustrar aquest tros de repte que va fer el Kilian fa ben poc.
Sí, va ser el setembre passat quan el corredor barra alpinista barra aventurer català va començar als Estats Units el repte més salvatge fins ara. Veurem què passa en el futur de la seva carrera. L'objectiu era enllaçar tots els cims de més de 14.000 peus, és a dir, uns 4.200 metres, un pèl més, dels Estats Units. 72 pics en total, que suposaven unes xifres fenomenals. Atenció, perquè el Kilian ho va completar en 31 dies, en què va córrer 1.012 quilòmetres i va fer 4.133 quilòmetres en bicicleta. 31 dies en què va acumular 488 hores d'activitat física, i això està tot registrat, per tant, 16 hores de moviment per dia, va acumular un desnivell positiu de 123.045 metres, que és gairebé com fer 14 ascensions a l'Everest, xifres, per tant, només ara mateix a l'abast del Kilian. L'octubre passat, ho recordareu, vam parlar amb un dels pocs homes que el va acompanyar dels atletes, el Dakota Jones, que és corredor de muntanya, va fer unes etapes a Colorado amb ell i ens explicava que va acabar rebentat corrent al costat d'aquest extraterrestre. Doncs bé, ara hem pogut parlar amb algú que encara va fer més quilòmetres al costat del Kilian, perquè, és clar, tot això de l'Stage of Elevation està molt bé, però algú ho havia d'explicar, algú ho havia de mostrar al món, fer fotografies, gravar vídeos, i d'això se'n va encarregar el Nick Danielson.
Qui és en Nick?
Doncs mira, en Nick té 32 anys, és fotògraf, videògraf, nascut a Seattle i gran amant de la natura. A la seva zona és un dels llocs més espectaculars dels Estats Units, no? De fet, l'Stage of Elevation acabava a pocs quilòmetres de casa seva, a la muntanya, el Mount Rainier, que és un dels més alts dels Estats Units. Des de ben jove, ell s'ha especialitzat en la fotografia, en entorns naturals i salvatges, ha disputat diverses curses als Estats Units, sense arribar, però, a nivell professional. El 2022, l'equip del Kilian el va contactar per documentar la participació del Kilian a la Hard Rock, que és una de les curses més conegudes dels Estats Units. Després l'ha seguit a l'UTMB, a la Western States, en diversos projectes personals, com la travessa que va fer pels Pirineus, així que l'any passat va rebre un nou encàrrec, aquest Stage of Elevation, i fins i tot ell, que està curat d'espans, podríem dir, va al·lucinar.
I was also curious, like,
em va despertar molta curiositat. Vaig pensar, d'on surt això? Perquè no és una cosa real, connectar tots aquests cims. Algú ho ha fet per parts, però tot plegat, i només pensava, ho farà de veritat? Qui li ha donat aquesta idea?
Ell va pensar que hauria estat més senzill conduir entre una muntanya i l'altra, però després va entendre que fer-ho amb mitjans humans, per tant, només corrent o amb bicicleta, és l'estil del Kilian.
Davant un repte així, pensa si és realment possible o no, però amb el Kilian el dubte és part de l'aventura. A l'inici del projecte em preguntava si era factible completar-ho en un mes. Pensava que en serien dos i que a ell li costaria estar tant de temps lluny de la família. Però cada vegada ell demostra que estic equivocat. Ell va i se'n surt.
Quants dies va estar aquest fotògraf, el Nick, amb el Kilian?
Pues mira, van ser els 31 dies del repte, dos per davant, dos per darrere. En total, 35 dies, sent l'ombra del Kilian Jornet, va ser els ulls del món per documentar un projecte únic. Li vaig preguntar, i quant equipament portaves, no? Només va portar una càmera, perquè havia de córrer molta estona al costat del Kilian, i esclar, portar més càmeres estava molt bé, però era més pes i dificultava seguir el ritme del Kilian. No va encarar, però, aquest projecte com quelcom publicitari, sinó com un fotoperiodista que retratés tots els aspectes que hi havia al voltant d'aquest Stage of Elevation.
Si el Kilian està fent alguna cosa èpica en un lloc èpic, vull que la foto sigui així, i n'hi ha moltes d'aquestes, però si està patint o passant un moment difícil o si està senzillament menjant un entrepà, això també és part de la història.
És molt bèstia, m'agrada molt el testimoni del Nick, perquè clar... no només és el desgast físic d'estar corrent, anant amb bici al seu costat, sinó, a més, fent la feina de fotògraf, fent la feina, diguem-ne, de poder tenir testimoni del que estava fent el Kilian, sí, i que això la gent ho pugui veure.
Un autèntic privilegi, el que ha pogut veure ell amb tantes i tantes hores al costat del millor corredor de muntanya de la història. De tot plegat en van sortir milers de fotografies. Quan el vam entrevistar, ara fa uns dies, encara no les havia arribat a recomptar, perquè tenia carpetes i carpetes i carpetes i discos durs plens d'imatges. El Nick, en tot cas, va suar de valent. Va córrer 523 quilòmetres en aquests 31 dies. Clar, pot semblar poc comparat amb el Kilian, però ves tu i fes 500 quilòmetres en un mes amb 37.000 metres de desnivell positiu. Les parts de bicicleta diu que se les estalviava perquè ell aprofitava, llavors conduïa entre un lloc i l'altre, de tant en tant parava per fer un trosset al costat del Kilian, però bàsicament se les va estalviar. I assegura que en cap moment, li vaig preguntar, escolta'm, no vas tenir ganes d'engegar el Kilian a dida? Doncs diu que no.
It's like impossible to complain about,
quan veus el que feia el Kilian, no et pots queixar d'estar cansat, de no haver dormit prou. En realitat, el que em passava és que en molts moments tenia ganes de seguir-lo, però el cap em deia que havia de descansar una mica perquè després havia de conduir el cotxe. Va ser un privilegi enorme, només puc estar agraït.
Perquè, esclar, imagina't, 16 hores d'activitat física al dia... Has de dormir, has de menjar, per descansar realment et queden molt poques hores, i aquest era el ritme que havia de seguir també el Nick. En alguns moments, a més, ell també va ser conscient que el Kilian anava per llocs i a una velocitat on només ell podia fer-ho, assumir la barreja de velocitat i de risc per aquells llocs tan escarpats, i que el més prudent era, escolta'm, que vagi sol i jo l'espero a peu de la muntanya. També hi va haver moments espectaculars de quedar-se meravellat, sobretot a les muntanyes de Califòrnia, en què es quedaven gairebé extasiats, on estaven ells dos tots sols enmig d'aquesta natura immensa. I van tenir converses llargues. El Kilian li va explicar, jo no la coneixia aquesta història, es veu que es va casar amb l'Emily Forsberg tots dos sols en una cabana a les muntanyes. I aquesta història, doncs, el Nick Danielson la té documentada, perquè al final, doncs, el Kilian també va acabar, doncs, obrint-se moments molt i molt íntims. Amb tantes hores compartides, li van preguntar al Nick què és el que el gran públic desconeix sobre Kilian Jornet.
Quan està en públic, envoltat de gent, és més formal, més introvertit, però quan passes tantes hores amb ell, no et podria dir quantes vegades l'he vist partint-se de riure. Per mil coses, sigui algun fet relacionat amb el projecte o alguna història que t'explica ell. És un bromista.
Resulta que és un catxondo, el Kilian Jornet, eh? Doncs amb tot plegat, el Nick també ens va explicar que va haver-hi algun moment de dubte, que durant la primera setmana el Kilian no acabava d'anar al ritme esperat, després es va posar tot i va acabar, doncs, en el temps esperat, i de fet es van trobar un últim problema. Just a l'última muntanya, al Mount Rainier, a l'estat de Washington, el camí que tenien planejat sobre el mapa no estava practicable, i parlant amb uns guardes forestals que hi havia a la zona, van acabar trobant una ruta alternativa a l'últim moment, quan pensaven a veure si ara, a l'última muntanya, haurem d'abandonar el projecte. Va estar penjant d'un fil. Però ja ho sabeu tots, ho van aconseguir, i així va ser el final. Un cop havien completat aquest Stage of Elevation, la celebració va ser aquesta.
Ens vam asseure a la furgoneta. Acabàvem de completar el projecte. Era a la una de la matinada i estàvem menjant pizza. Tot just ho havíem completat. Estàvem allà asseguts, només l'equip més bàsic, pensant que el Kilian havia completat aquest repte tan bèstia. I era tot molt senzill, sense grans festes ni res. Vam menjar pizza, vam celebrar una mica i vam anar a dormir.
Busqueu les fotos, perquè valen molt la pena. Sí, sí. I si en volen saber més, els nostres oients poden veure el documental, eh?
Sí, es diu Behind the Lens i retrata aquesta aventura del Nick, en aquest cas, seguint el Kilian Jornet.
Esprint final.
I vinga, rematarem, després d'aquesta gran història, d'aquesta entrevista que va fer el Pere amb el Nick, el fotògraf del Kilian a la Stage of Elevation, parlant de la Marató de Londres.
Així és, i amb una novetat important.
He's gonna win the London Marathon in incredible style.
Que aquest any ha estat notícia pel rècord del món de Sebastian Sauer. Doncs bé, si algun any us heu quedat sense dorsal amb les ganes d'anar a Londres, doncs ara s'han inventat la fórmula per encabir encara més corredors i corredores. L'any que ve, atenció, faran la marató en dos dies. El dissabte 24 d'abril, marató femenina. Diumenge 25, marató masculina. L'organització calcula que podrà arribar, atenció, a gairebé 100.000 corredors en un cap de setmana a la capital britànica. Però de moment, 100.000 corredors, ja hi anem tots, han rebut més d'1.300.000 peticions.
Una autèntica bogeria. Això acabarà sent com Nova York.
Absolutament, si no ho acaben superant, perquè les xifres són per marejar-se.
Ara mateix, l'altre dia m'ho explicaven, el percentatge d'opcions per poder aconseguir a través de la loteria que et toqui un dorsal de Nova York és de menys d'un 1%.
Imagina't.
Doncs cada vegada pitjor, cada vegada hi ha més gent que vol fer maratons de grans ciutats d'Europa. Gràcies, Pere, que vagi bé.
Una abraçada.
Va, de seguida tanquem programa, però vull passar una vegada més per les comes, perquè retalla distàncies al Liceo, Marc.
El partit s'està tornant boig i no com voldria l'Igualada. Ha marcat Nil Cervera el 2-1 i just la jugada posterior, Nil Cervera ha tingut una claríssima que ha aturat Arnau Martínez amb una falta prèvia que demanava les comes i Biel Llanes s'ha pres una mica la justícia per la seva mà, sí. Ha vist una blava i queden ara 30 segons d'inferioritat per l'Igualada. De moment, això sí, 2-1, 10-20 perquè acabi la primera meitat.
El desenllaç del partit al Club de la Mitjanit, edició mundial amb el Xavi Campos i de seguida també més coses sobre el Mundial. Bèlgica iran a punt de començar amb el Xavi Campos a les 11. Que vagi bé, adeu!
Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb coordinació d'Oriol Rodríguez i Sergi Camps. Muntatge tècnic i musical de Marçal Turo i Joan Arroyo. Producció de Nàdia Roig i la coordinació del Control Central de Catalunya Ràdio amb Víctor Rodríguez. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar demà a les 8 del vespre amb el Barça-València. Tercer partit de la final ACB.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.